Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Minuts exactament del dimecres 10 de novembre de 2021. Saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, que recordeu, com sempre, es pot escoltar tant a través de la FM, de la ràdio, de Ràdio Sant Cugat, la 91.5 de la FM, però també, des de fa unes setmanes, en streaming, en vídeo, en directe, a través de la web cugat.cat. Ja sabeu que al Gall del Monestir repassem cada dimecres l'actualitat de Sant Cugat i ho fem amb un representant polític de cada un dels partits que tenen representació en el ple municipal. Saludem a qui ens acompanya avui. Comencem amb Carles Brugueroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
També tenim amb nosaltres Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom i gràcies.
I Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Molt bon dia. No t'hem sentit, Lourdes, suposo que tens el micròfon apagat. Bon dia.
Sí,
ara
bon
sí.
Dia.
Cap problema. Doncs volia parlar, fer una petita menció a l'inici de la tertúlia d'un tema en el qual ara a Sant Cugat estem sent notícia, tots els informatius, ho vam ser ahir la nit i ara aquest matí a totes les ràdios s'està parlant del brot que hi ha en una escola de la ciutat, concretament en el Pureza de Maria, un brot de Covid-19, de coronavirus, i concretament és un brot molt gran. Per sort, estem parlant de gairebé tots els casos asimptomàtics, però és un brot molt important. Són almenys 42 afectats, 42 positius en aquests moments, i això ha obligat a tancar tota la primària, a tancar, vull dir, confinar a casa seva els 18 grups de primària, més un de P4, segurament per algun cas d'algun germà, i això, doncs, clar, ha afectat molt a la ciutat, se n'està parlant, veurem si aquest cas, aquest brot, es pot escampar més enllà de les portes del Pureza de Maria, ho veurem segurament en els propers dies. I volia aprofitar avui que teníem a la regidora de Salut a la tertúlia per preguntar-li com ho estava vivint des de l'Ajuntament, quin seguiment estem fent i si tenen més informació.
Bé, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, és un cas que diguéssim que podia passar i en definitiva doncs ha passat. Som una ciutat on hi ha moltes escoles. El Pureza de Maria justament és una escola que és molt gran i que acull doncs, això, no? Com dèiem, moltíssims alumnes i també té una gran quantitat de professorat. Aquests casos ja fa dies que es van detectar i es van confinar alguns grups i bueno, doncs s'ha anat seguint tot el protocol, que jo el que posaria en valor és això, no? Doncs que els protocols que existeixen i l'equip RECO, que té com a referència doncs, totes les escoles de Sant Cugat, segueixen al peu del canó i segueixen donant resposta i segueixen fent tot aquest seguiment que cal. Com ho estem vivint, em preguntaves, no? Doncs amb molta més tranquil·litat que temps enrere. Durant la pandèmia hi ha hagut escoles de grans dimensions també que han patit doncs, brots i han hagut de fer cribatges a tot l'alumnat i temps enrere potser es vivia més neguit i actualment doncs, ho estem vivint tot amb una mica més de tranquil·litat, amb la qual cosa sembla que una, anem aprenent i dues, doncs, tenim més incorporat quin és aquest procediment, quina és la manera d'avisar tant a les famílies com a salut, en definitiva, i al final doncs, el que podem posar de manifest és que els protocols estan funcionant. Jo aprofito també per llançar un missatge i estem ara molt focalitzats en què és el que passa al Pureza. Pot passar a qualsevol altre espai de la ciutat. És veritat que els infants i joves doncs, potser són la població que tenen menys índex de vacunació, però existeixen encara unes mesures, ens insisteixen a més en l'ús de la mascareta, el garantir la distància, l'evitar aglomeracions i tot és per això, per evitar aquests casos, aquests positius, i si mirem una mica més enllà de la ciutat, doncs hem d'estar amatents perquè van apareixent altres soques, altres variants de la Covid i això és el que ens ha de mantenir una mica en alerta i no relaxar-nos al 100%, no? Que És veritat que hem pogut recuperar molta de la vida que teníem abans de l'inici de la pandèmia, però que cal que siguem rigorosos i que continuem amb aquest ús de mascareta, com deia, garantir o mantenir el màxim que puguem la distància per evitar doncs, que aquesta població que encara no s'ha vacunat pateixi aquestes situacions que al final són desagradables perquè els nens i nenes s'han de quedar a casa, no poden anar a l'escola, les famílies també s'han de quedar confinades i tot això doncs, al final ens situa en uns posicionaments no?, una mica incòmodes.
Teniu informació, Gemma, de quin pot haver sigut l'origen i per què tan concentrat en aquesta escola ara mateix? Perquè són 42 positius.
Encara no. Sí, però estem parlant d'uns 4.000 alumnes i professors, vull dir que és una població molt, molt elevada. Encara no tenim aquesta informació. De moment, el que a més ens estan demanant és que els possibilitem doncs, fer tot el cribatge, no? Que facin totes les PCRs necessàries, que tothom pugui estar doncs allà on li toca, que si són negatius doncs puguin continuar amb la vida escolar amb la màxima normalitat i que si requereixen un confinament doncs que es mantinguin a casa, però suposo que en uns dies doncs sí que podrem tenir el possible sempre, perquè al final pot ser que sigui més un focus el que ha fet que hi hagi aquest brot.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Si algú vol
no, vosaltres.
Fer algun apunt, sí, Sergio, de Ciutadans?
Sí, de manera muy breve, ¿no? Decir que no tenemos que, un poco lo que decía Gemma, que no tenemos que bajar la guardia. Yo quisiera poner, y por eso sobre todo he querido hablar, poner en valor todo lo que ha hecho la sociedad catalana y española en general, que nos hemos vacunado de forma masiva, aunque todavía hay gente que por desgracia no se ha querido vacunar y tenemos que concienciarlos de que es muy importante. Ahora estamos viendo pues que hay países como Bulgaria, Rusia, etcétera, que tienen por desgracia no unos repuntes importantes y unos aumentos de la mortalidad, y yo pues poner en valor el gran trabajo que ha hecho la sociedad española, ¿no? Y que ser conscientes también de que tenemos a nuestra disposición, ante la más mínima duda, test antígenos a un precio muy razonable, etcétera, y que sobre todo para salvaguardar todo lo que son las navidades y todas las actividades y esa cotidianidad o normalidad que la queremos, pues bueno, no bajar la guardia y reforzar el mensaje que ha lanzado siempre. Ya está. Gracias.
Vale. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Anem a passar al primer tema, sí, més de debat, que seria, també és un tema escolar, però no té absolutament res a veure. Estem parlant de l'escola La Mirada. Durant tota aquesta setmana, els pares estan organitzant actes de protesta cada dia, cada tarda, n'estan fent un de diferent, perquè el divendres, o el dijous, vaja, el divendres va transcendir, però segurament la informació va sortir el dijous, doncs l'Ajuntament els va explicar en una reunió que el nou edifici no estarà llest com ells preveien per iniciar el curs 2023-2024, és a dir, el setembre del 2023, un anunci que s'havia reiterat diverses vegades que estaria llest per aquell curs. Ja l'alcaldessa en va parlar dilluns, va demanar, en certa manera, no marcar-se terminis molt estrictes perquè és un projecte de molta envergadura, però vaja, fem una ronda d'opinions de què en penseu d'aquest tema. Si vols, comencem en aquest cas pel Francesc, dels socialistes.
D'acord. Aviam, primer, respectar doncs, la comunitat educativa de La Mirada, els pares i mares d'aquesta escola, doncs, perquè bueno, tenen diferents fronts oberts. Un dels primers fronts era el tema de la gent doncs, que està en contra d'aquesta construcció d'aquesta escola. Per tant, doncs, per una banda, tenen un grup que no volen tirar endavant aquesta escola, i altra, sobretot en el lloc on es vol construir. I després, per altra banda, doncs, bueno, la notícia que va sortir el divendres doncs, tampoc és de bon rebut per a aquestes famílies doncs, tot el que va transcendir en els mitjans de comunicació. I per tant, doncs, és normal doncs, que es manifestin i que mostrin doncs, aquesta voluntat negativa en contra de tot el procés doncs, que està vivint a la construcció d'aquesta escola. Quan es fan projectes d'aquesta envergadura, és normal doncs, que hi hagi algun entrebanc, tant a nivell jurídic, social o a vegades econòmic, i que no es pugui complir a vegades algun dels terminis previstos. jo he pogut parlar amb la regidora d'Educació, la Pilar Gorina. És un tema doncs, que l'està portant bastant al dia a dia. Ella també va poder assistir amb l'alcaldessa Mireia Ingla el dilluns per intentar doncs, bueno, tranquil·litzar i donar doncs, el suport des de l'administració local a les famílies i a l'equip directiu de la Mirada. Des d'Educació el que m'ha pogut traslladar és que doncs, estarà al costat de la comunitat educativa, buscant, com sempre doncs, s'ha fet en aquesta escola i en altres, doncs, solucions perquè puguin tirar endavant el seu dia a dia escolar, tant aquest curs com els que vindran, i també treballar doncs, perquè tots es pugui accelerar i es compleixin els terminis que s'havien previstos per la construcció d'aquesta escola. En aquest curs ja s'han buscat solucions per poder doncs, millorar la qualitat de l'educació doncs, que tenen els nens i nenes de la Mirada. Si s'ha de posar doncs, algun mòdul més, la regidora ja m'ha dit doncs, que es buscarà l'espai per posar algun mòdul més. Si s'ha d'augmentar doncs, el pati, doncs també es buscarà solucions. I jo crec que a nivell de govern municipal doncs, la construcció de l'escola de Mirada és un projecte molt consensuat i que té l'objectiu prioritari per aquest govern perquè tiri endavant en els plaços previstos. Nosaltres, a nivell del govern municipal, sempre ho hem dit i seguirem dient doncs, que cal defensar doncs, l'educació pública i en aquest cas l'escola de Mirada doncs, perquè es faci realitat. I com deia al començament, doncs, puc entendre doncs, el malestar doncs, que puguin tenir les famílies per les diverses informacions doncs, que van sortint i que sempre doncs, estan en el punt de mira, tant per la gent doncs, que no vol que es construeixi l'escola en aquell lloc com puguin haver-hi algun entrebanc administratiu, però sí que el que puc dir a nivell de PSC i de la regidora d'Educació, de la Pilar Gorina, és que es treballarà sempre colze a colze amb la comunitat educativa i que qualsevol dubte o problema que tinguin, doncs allà estarà des de la regidoria d'Educació i el govern municipal per ajudar aquest centre d'educació com altres centres de la ciutat que s'ajuden.
Molt bé. Moltes gràcies, Francesc. Lourdes, per part de la CUP, i després la Gemma per tancar el govern i passarem després a l'oposició. Digues, Lourdes.
Sí. A ver, yo creo que con el tema de la mirada se han producido varias situaciones un poco complejas. En primer lugar, yo he de decir que para el ayuntamiento, para el gobierno, y estoy segura que para los miembros de la oposición, una vez aprobado el proyecto y que se va a hacer ahí la mirada, pues es una prioridad de ciudad y, por tanto, con muchas contradicciones que nos produce, tenemos que tirarlo para adelante porque tenemos que defender la educación pública y una educación pública de calidad. Y es evidente que los niños que van a la mirada no tienen las instalaciones que seguramente se merecen para poder desarrollar los diferentes proyectos educativos de sus profesores. Pero claro, yo también tengo que decir que en primer lugar, la competencia, no olvidemos, que no es del ayuntamiento. La competencia en educación es de la Generalitat. El ayuntamiento adelantó dinero para poder construir esta escuela con buena fe y con ánimo de solucionar un problema de ciudad. Y ahora es un poco el foco donde caen todas las dianas. Por otra parte, es un proyecto muy grande, es una obra pública muy importante y yo creo que no podemos jugar con las expectativas de la ciudadanía y tenemos que ser serios. Los proyectos grandes sufren determinados retrasos que no son bien retrasos, que sino son producto del procedimiento que ya está establecido. Tú no puedes, como administración, saber en qué momento alguien te puede impugnar qué resolución o en qué momento se puede paralizar debido a esa impugnación. Yo quiero dar la tranquilidad en el sentido de decir que el ayuntamiento, realizará todo lo que esté en sus manos para que el proyecto siga adelante a la, a la máxima velocidad, pero evidentemente sin saltarse ninguno de los pasos o ninguno de los procedimientos que se han de seguir y que requieren un tiempo que es el legal. Es que no puedo decir otra cosa.
Bueno, gràcies, Lourdes. Gemma?
No, em sumo, eh? Per una banda, doncs, posaria èmfasi en que a l'Ajuntament estem fent tot el possible perquè, perquè aquesta construcció doncs, arriba a bon port, diguéssim, i ja portem uns quants punts, si us heu fixat en els plens, que eren d'urgència, justament perquè aquests terminis, si no, fan que tot el procediment administratiu que ara explicava la Lourdes, doncs, se'ns allarga més, eh? I tenim aquesta possibilitat amb la qual cosa doncs, anem avançant i anem fent totes les aprovacions que podem i si ens entren doncs, per urgència, doncs, així ho fem. Eh? Per tant, com dèiem, és una prioritat del govern, anem avançant, però, i ara aquí la Lourdes també com a tinent d'alcaldia de Transparència i Bon Govern doncs, explicava, no? hi ha uns processos que a vegades ens costa d'entendre o que quan no tenim el dia a dia de l'administració pública doncs, desconeixem, són aquesta exposició pública, la presentació de delegacions, el temps de resposta i tot això ho hem de garantir i ho hem de mantenir, justament per no incórrer a cap irregularitat administrativa, eh? Que això és el que seria greu també perquè podria dur-nos a una invalidació de tot el procediment. I això és el que no podem permetre'ns de cap de les maneres, eh? No només com a govern, sinó com a ciutat. Per tant, com dèiem, és una prioritat del govern, pas a pas i fer-ho superbé per no tenir cap ensurt i haver de recular. I d'altra banda, el Francesc també ho comentava, eh? Tant l'alcaldessa com la regidora d'Educació doncs, es van posar a disposició de la comunitat educativa per anar treballant amb què és el que passa durant aquest temps mentre es va avançant amb tota la tramitació. Dèiem doncs, de quina manera es pot anar donant el millor entorn possible doncs, perquè hi hagi un projecte educatiu de la dimensió del que tenen a l'Escola de la Mirada, que ja el tenen actualment i el que podrà millorar doncs, quan es tingui el nou edifici, però sí el possibilitar espais d'esbarjo o espais lúdics on poder desenvolupar tasques educatives també. I això és el que anirem avançant i d'altra banda, doncs, tant una com l'altra es van comprometre també a fer unes reunions explicatives i de seguiment per anar detallant en quin punt estava cadascuna dels processos administratius. No? Com deia, a vegades és una mica complexa i val la pena doncs, que es parli amb la màxima claredat i doncs, aquí que totes dues es posessin a disposició tant del claustre, perquè al final es van trobar amb tot el claustre com l'equip directiu també representants de l'AFA, no? I així tothom compartia la mateixa informació i d'aquesta manera doncs, també generarem el coneixement que requereix també tot l'entorn de l'escola La Mirada.
Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Ara passem al Carles de Junts per Catalunya.
Bon dia. La veritat, o sigui, hi ha iniciatives que realment sembla que neixen a veure, que els hi costa de tirar endavant. O sigui, la voluntat de tots els grups del consistori de que això tiri endavant és evident, no? Però al final la situació que estem és que tenim un projecte que està encallat amb una història que tothom coneixem i que hi ha uns col·lectius doncs, realment en una situació d'oposició perquè volen defensar el bosc de Vullpelleres, tenen accions judicials interposades, veurem, no sé avaluar, el risc. És a dir, quina pot ser la conseqüència concreta, no? I quin risc hi ha que es paralitzi tot fruit de l'admissió de tràmit per part del tribunal del recurs contenciós administratiu interposat per Sos Vullpelleres i per Adenc, però és un risc que hi és, jo crec que existeix, i que per tant hauríem de tenir previst un pla B, no? A veure què podria passar d'aquesta situació i a veure què és el que podríem fer. I d'altra banda doncs, tenim l'AFA, no? Les famílies usuàries de l'escola, doncs, també amb una situació de desencís important, enfadades. No? Gestionar projectes com aquests és molt complicat. Gestionar les expectatives de tothom, jo ho puc entendre, és molt complicat. Que la raó que sembla que està al darrere d'aquest nou retard, de que falta personal al Departament de Contractació, que per tant la licitació es demora, ostres, puc entendre perfectament diguem-ne que hi hagi molta gent que s'emprenyi. Ho puc entendre perfectament. Perquè al final la situació de partida ja la coneixem tothom. Jo no vull fer mala sang de tot plegat, eh? Al final, ostres, la prioritat política hi és. Doncs, ostres, també des d'una perspectiva organitzativa hem de ser capaços de tirar-la endavant, de tirar-la endavant amb els mínims terminis possibles, tu. Al final, quan no hi ha restriccions econòmiques, com és el cas, quan ja comprenem, que hem passat una pandèmia i que han passat moltes coses, però, en fi, els governs han de poder tirar endavant. I aquella situació que hem vingut dient, doncs, cada vegada hem descrit amb aquesta paraula, no? De paràlisi en diversos àmbits, que s'ha manifestat en molts àmbits de la gestió de l'Ajuntament, doncs hem de ser capaços de superar-les ja d'una vegada per totes, perquè portem ja prou mandat i portem prou temps, no és un problema de recursos, és un tema organitzatiu i les coses han de poder tirar endavant, no? No sé, escolta, tot el suport, i mirem de plantejar tots els escenaris possibles. Suposo que el govern ho té plantejat pel que pugui passar i endavant. Al final, el desig que compartim tothom és que el projecte tiri endavant de la millor manera possible. I és de lamentar, diguem-ne, que hi hagi aquestes dues posicions legítimes que tots compartim, jo crec, doncs contraposades en aquesta iniciativa, perquè és lamentable. Però, en fi, és el que tenim sobre la taula. Això té un històric, jo no vull entrar una altra vegada a debatre l'històric, però, en fi, però endavant i ànims a tothom, i comprensió i molta solidaritat amb les famílies afectades i amb les parts, diguem-ne, que estan veient amb aquesta situació de neguit tan important com va evolucionant tot plegat.
Molt bé. Gràcies, Carles i Sergio. Tanquem la ronda. Sí, Sergio? No se't sent, Sergio.
Ahora, sí. Vale.
Ahora sí.
Perdón, disculpad. No, decía que me solidarizo absolutamente tanto con la comunidad educativa como en este caso con la AFA. Yo sé que a ellos la solidaridad pues no les sirve de mucho y lo que quieren es soluciones. Y si yo fuese padre de un alumno pues que va a este centro, estaría evidentemente enfadado como ellos y seguramente bastante más. Estamos hablando de un retraso en total de 5 años. No me voy tampoco a retrotraer a la historia, a la antigua ubicación. Bien, quiero partir un poco de lo que es este mandato. Y ahí sí que creo que ha habido, lo tengo que decir porque creo que es honesto, que ha habido un pequeño error por parte del actual equipo de gobierno, porque, entre otras cosas, cuando hablas o ves el comunicado de la AFA o incluso de la comunidad educativa, lo primero que piden es transparencia y honestidad. Y a veces es esto más importante que no el sacar un buen titular. Es decir, si no existe la seguridad absoluta de que se va a poder poner en marcha en el año 2023-24, si no existe la seguridad absoluta, si no tienes el 100% del tema zanjado y finiquitado, pues no lo hagas, deja el periodo abierto. Ahora yo se está escuchando que iba a ser en enero. Claro, yo es que si fuese padre tampoco me creería que va a ser en enero ya de 2024, sino que nos vamos a ir al siguiente curso, que es en este caso el 2024-2025. Y esto es lo que piden sobre todo los padres, honestidad y máxima transparencia, no titulares. Yo es que, en fin, en los 6 años que llevo ya como regidor, he visto muchísimos titulares de cosas que se iban a hacer y que jamás se han terminado haciendo. Yo creo que la ciudadanía también, al final, lo que busca es un poco de rigor, ¿eh? También la AFA pues dice que siguen sin tener biblioteca, que siguen sin tener gimnasio, y todas estas son demandas que se tienen que atender. Pero vuelvo a decir, sin querer hablar del anterior mandato, yo creo que a partir de ahora, si no estamos seguros de la fecha en la cual va a entrar en funcionamiento en las mejores condiciones óptimas este nuevo equipamiento, pues no lo hagamos. No queramos ganar un titular, porque al final vas a quedar mal tanto con los padres como con los profesores y también con los niños, ¿eh? Evidentemente los niños son los que también de alguna manera se van ilusionando y poco a poco, digamos, pues van dejando de creer en lo que dice el ayuntamiento.
Molt bé. Moltes gràcies, Sergio. Si ningú més vol afegir res més, canviaríem de tema i passarem al tema de les plusvàlues. En vam parlar fa un parell de setmanes, si no m'equivoco, en què va sortir la notícia de l'anul·lació per part del Tribunal Constitucional del mètode de càlcul actual de les plusvàlues, que tenia un efecte molt important en els comptes de tots els ajuntaments, Sant Cugat entre ells, evidentment. I ahir vam conèixer ja, es va aprovar amb un decret que Hisenda ha canviat la manera, el mètode de càlcul per adaptar-se a la Constitució. Ho explico molt ràpidament. Per un costat, els propietaris que no obtinguin cap benefici amb la venda del seu immoble estaran exempts de pagar aquest impost. Això per un costat. I en el cas que sí que hi hagi un guany, un benefici, ja es podrà triar entre dues fórmules que podrà triar la persona que vengui aquell immoble. Per un costat, una base imposable a partir de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que en aquest cas tindran en compte la realitat immobiliària del municipi, no serà una cosa lineal sinó en funció de cada municipi, i l'altra opció, que dependrà del que triï el venedor, serà simplement un càlcul a partir de la diferència entre el preu de venda i el preu d'adquisició. Per tant, tenim això ara sobre la taula. No sé si això pal·lia, diríem, els números dels ajuntaments, segurament aniran a la baixa, no, l'Ajuntament de Sant Cugat segurament amb això no recaptarà els 16 milions que ha recaptat o que té previst recaptar aquest 2021, però a veure com ho valoreu. Si vols, comencem amb el Carles Brugueroles de Junts.
No, començo pel final dient-vos que, igual que ha passat en molts altres exercicis, la previsió de recaptació per plusvàlues de l'any 2021 ja està assolida, eh? I ara, sobretot per aquesta operació que el mateix Cugat.cat, aquest mitjà, no?, publicava de l'operació de venda dels edificis d'oficines de Colonial a Can Sant Joan. Era una operació molt grossa, que la cifra de la venda es va fer pública, de fet eren 27 milions d'euros, si no recordo malament, i només d'aquella operació donava lloc a una plusvàlua de molt gran. I per aquella operació, només per aquella operació, ja es va complir el total de la previsió de recaptació de plusvàlues per tot l'any 21. Per tant, l'any 21 el tindríem cobert. Més coses. Primera, lamentar novament que el Ministeri d'Hisenda actual i també els governs anteriors no haguessin resolt aquest tema, que se sabia des de fa molts anys que aquest tema tard o d'hora cauria, i que el Constitucional tombaria l'actual redactat, el vigent fins a pocs dies, redactat del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que fa referència a les plusvàlues. Però s'ha de dir que un cop publicada la sentència, publicada la notícia de que arribaria la sentència, certament el govern ha actuat ràpid. I, per tant, sembla que aquest dilluns ja estarà aprovat per decret i pendent de validació per part de Corts Espanyoles la modificació d'aquesta norma. Però, tal com explicaves, Albert, això dona lloc a una plusvàlua que és o bé més o menys semblant a la que ja teníem, o bé amb un percentatge sobre una diferència entre el preu de venda i el preu de compra d'aquell bé immoble. No? Uh-huh. Jo crec que aquesta és una solució que també la tombarà el Constitucional més endavant. Per què? Perquè és simplement, clarament, una doble tributació. Perquè els guanys obtinguts per transmissions de béns patrimonials ja tributen en IRPF, o en impostos de societats. I, per tant, plantejat així, s'haurà de veure el redactat com queda, eh? Però plantejat així, jo crec que això també caurà. Però el que compta és de tenir en vigor una figura tributària que reculli un diguem que distribueixi adequadament una recaptació que d'una manera o d'una altra s'ha de produir. És a dir, jo entenc que quan el Constitucional tomba un impost, amb una lectura superficial, molts ciutadans podem pensar: oh, molt bé, ara pagarem menys. I això no és així. Pagarem el mateix. La qüestió és com es reparteix això. No? I en aquest com es reparteix, aquí hi havia dues possibilitats. O se'ns puja l'IBI a tothom, per exemple, i paguem tothom, doncs, escote, no? Podria dir. Doncs aquesta mateixa quantitat. I, per tant, els grans, per exemple, fons d'inversió que compren i venen complexos sencers d'edificis llogats o d'oficines, o el que sigui, que generen grans plusvàlues al nostre municipi, doncs ara deixarien de pagar i ho pagaríem entre tothom. Aquesta era una possibilitat. Afortunadament, sembla que la cosa no anirà per aquí, sinó que tindrem una distribució de la càrrega tributària doncs més o menys aproximada o semblant a la que teníem fins ara. No? Bueno, ja veurem. Jo crec que el que és més lamentable, diguem-ne, és haver de córrer d'aquesta manera, no?, amb una cosa que era previsible des de fa molts anys. No? Però, en fi, si tenim una solució sobre la taula, doncs millor que millor. Podrem completar l'any 21 i les previsions pressupostàries que ja haurien d'estar com a mínim aprovades inicialment a l'Ajuntament, doncs més o menys podrem preveure si es compliran o no es compliran, i en tot cas modificar allò que calgui per adaptar-ho a la nova llei.
Molt bé, perfecte. Doncs, Francesc, per part dels socialistes.
Bé, jo crec que el govern de l'Estat, doncs, ha estat ràpid, ha buscat solucions doncs, per pal·liar aquest problema, doncs, que sobretot afectava directament els propis ajuntaments i els deixava, doncs, problemes de pressupost, de veure com encaixaven, doncs, aquesta davallada d'ingressos. I per tant, doncs, jo crec que és una bona notícia, doncs, que el govern de l'Estat, doncs, sempre busqui solucions, sobretot per un tema, doncs, ara mateix d'ingressos, doncs, que és important. Jo crec, doncs, que és una bona solució, no?, la de posar, doncs, diferents tipus de pagament d'aquest impost, doncs, per a aquelles persones o aquells promotors o diferents entitats, doncs, que tenen un benefici en la venda de qualsevol immoble, doncs, que puguin pagar, doncs, aquest impost, doncs, de dues maneres, doncs, que tu has dit, i també, doncs, veig positiu, doncs, que aquelles persones, doncs, que no tinguin un benefici en la venda del seu habitatge, doncs, que doncs no hagin de pagar aquest impost. Per tant, doncs, buscar maneres en les quals s'ajudi sobretot els més vulnerables i també, doncs, es mantingui aquest impost que és tan important per les arques municipals. Com deia, doncs, és un impost important pels ajuntaments a l'hora de programar el seu pressupost. Caldrà veure en els propers anys què passa, doncs, amb aquest impost, si el tomba una altra vegada al Tribunal Constitucional o es manté o es torna a recalcular, per veure sobretot a nivell fiscal, a nivell d'ingressos de les autonomies locals, com això pot afectar en els propers anys i com ens han d'organitzar els nous pressupostos, perquè una davallada d'ingressos de 16 milions d'euros, que és el que més o menys es calcula que és el que recapta amb aquest impost de plusvàlues, doncs pot afectar greument, doncs, en els propers pressupostos, i que hi hagi coses, doncs, competències que el propi ajuntament, doncs, executa, doncs, que no la pugui executar, i per tant, doncs, aquelles competències que té traspassades, doncs, no les pugui fer efectives, i per tant una altra administració les haurà de fer. I per tant, doncs, aquí és un problema, no?, en el que estem una mica buscant aviam si es soluciona aviat, sobretot perquè estem en un estat descentralitzat, i el que es busca també, doncs, que el nivell on es puguin implantar, doncs, les polítiques sigui el més pròxim al ciutadà, no? I per tant, quan més es toqui als ajuntaments, doncs, pitjor la ciutadania, doncs, tindrà uns serveis, no? I per tant, és important, doncs, que aquest impost, doncs, es mantingui, es busqui les maneres de pagar diferent, i per tant, doncs, contents, doncs, que l'Estat, doncs, busqui, doncs, alguna solució ràpida, doncs, per poder mantenir aquest impost.
Molt bé. Moltes gràcies, Francesc. Lourdes, per part de la CUP. No et sentim, Lourdes.
Perdón. Bueno, yo diría que no es que haya mucho más que decir. Evidentemente, es cierto que el gobierno del Estado ha reaccionado con mucha rapidez. También es cierto que esa rapidez le hace utilizar un tipo de normativa que ya está siendo criticada en algunos sectores. Entonces ya veremos cómo acaba este tema. El tema es que usa una normativa que es el Real Decreto Ley, que es una norma que no dicta el Parlamento, sino que dicta el Ejecutivo, y luego ha de ser sometida a ratificación. Entonces, eso solo se puede utilizar en casos de grave urgencia, y para los ayuntamientos es verdad que estamos en una situación de urgencia y necesidad, puesto que estábamos todos acabando de ultimar los presupuestos y afectaba a todos los presupuestos de todos los ayuntamientos, pero ya veremos si normativamente se entiende igual. Yo he de decir que aparte de que ya se veía venir, como ha dicho Carles Bugarolas, y en ese sentido sí que no se ha ido tan rápido como podríamos haber previsto, o el gobierno de Estado o el Parlamento debería haber establecido otras prioridades, porque había numerosas sentencias ya de tribunales que anulaban para casos particulares este impuesto por los mismos motivos. Yo creo que se debería hacer un debate en profundidad sobre la financiación de las entidades locales, de cómo recaudan, cómo se distribuye lo que se recauda, y cómo, qué autonomía tienen respecto a los ingresos que perciben y a los gastos que realizan. Porque en ocasiones ir poniendo parches para solucionar problemas concretos no suele ser la mejor solución.
Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes. I fem Gemma i tanquem amb el Sergio. Gemma?
Molt bé, d'acord. Bueno, una mica em passa com a la Lourdes, que poqueta cosa més podem afegir, però sí que m'afegeixo a un comentari que ha fet la Lourdes, i és aquesta, per una banda sí que és cert que hi ha hagut una reacció àgil a veure com finalment es concreta i què és el que podem calcular o què és el que podem més o menys pressupostar a nivell de municipal. I l'altra qüestió que l'ha comentat el Francesc també i que crec que és la part que com a ajuntament hem de, bueno, ens preocupa més, no? I és el com pot perjudicar aquest ingrés de l'impost en els nostres pressupostos, no? Els pressupostos municipals, i a partir d'aquí doncs com pot repercutir això també en totes les polítiques públiques que van dirigides a la ciutadania de Sant Cugat. Llavors, jo posaria una mica d'èmfasi en aquesta qüestió, no? De que esperem que aquest càlcul o que aquesta alternativa ens permeti de tenir una solvència a nivell pressupostari i continuar doncs amb les línies de serveis públics, com dèiem, de qualitat i que donin doncs resposta a aquelles necessitats que sorgeixin a la ciutadania. Res més.
Molt bé. Moltes gràcies. I Sergio, els ciutadans.
Sí, en primer lugar, romper una lanza a favor del Tribunal Constitucional. No debería hacerlo, no debería ser necesario, pero bueno, ayer precisamente mi compañero José Miguel García de la Mire de Valdoreix me comentaba acerca de una moción que presentaba la CUP donde ataca al Tribunal Constitucional por el tema de las plusvalías, diciendo que se quiere cargar poco menos que el municipalismo. Bueno, yo creo que simplemente el Tribunal Constitucional ha hecho lo que tenía que hacer, decir que este impuesto no es que fuera anticonstitucional, sino que lo era el método de cálculo, también hay que decir, porque yo creo que es de recibo decirlo, que el gobierno ha reaccionado de manera rápida, y yo, por lo tanto, en ese sentido estoy contento, y a día de hoy entonces vamos a tener un mejor tributo, no seguramente el tributo perfecto, pero un mejor tributo, que por lo menos si no tienes, no hay un incremento real del valor de tu terreno, pues no tengas que pagar, y que por lo menos haya también dos sistemas de cálculo, te puedas acoger al que seguramente es más favorable, y también introduce elementos que son muy positivos, porque son antiespeculativos, que es que te va a tocar pagar más si la compraventa se produce en un periodo inferior al año, que, como digamos, muchas veces estas situaciones sí que se ajustan a una especulación pura y dura. Por lo tanto, vamos a tener, gracias un poco al fallo o a las recomendaciones del Tribunal Constitucional también, que decía que el método de cálculo no era el correcto, un impuesto un poquito más justo. Bien, dicho lo cual, en el fondo, y aquí digamos, le doy la razón a Lourdes, algún día estaría bien, más pronto que tarde, que nos planteemos cuáles tienen que ser los ingresos de los ayuntamientos para que a lo largo del tiempo sus finanzas y sus presupuestos sean estables. Porque claro, aquí sucede que cuando vengan las vacas gordas, perfecto, pero cuando vengan las vacas flacas, que muchas veces es cuando los ayuntamientos tienen que prestar más servicios y que se pueden dar entonces situaciones, vamos a decir, digamos, una burbuja inmobiliaria, una gran crisis económica, etcétera, y por lo tanto veamos muy reducido el impuesto de la plusvalía, lo que nosotros interesamos por plusvalías, pues bueno, pues ahí vamos a tener unas fluctuaciones que no nos ayudan para nada en los tiempos de crisis y en los que, repito, el ayuntamiento muchas veces tiene que destinar más dinero a políticas sociales, etcétera. Y por lo tanto, el legislador, quien sea, tendrá que crear alguna especie de fondo de compensación o tendrá que asegurar que a lo largo de los años y de los mandatos los ayuntamientos puedan contar con recursos suficientes para atender sus necesidades y no tener, en este caso, que depender de unos tributos que van a fluctuar mucho según el periodo económico.
Molt bé, moltes gràcies. No sé si algú vol afegir algun detall més. Sí, Carles i Lourdes.
Jo no trencaré cap llança.
Molt ràpidament per això, perquè mireu, queden 4 minutets.
A favor del Constitucional, al contrari, potser els hi fotria el cul. No, però el Constitucional, no, una vegada més, ha tornat a confondre el que és valor i preu. Una plusvalia és un increment de valor. I valor i preu són coses diferents. I al final obliga, o el que sigui, imposa una lectura d'homogeneïtzació d'aquestes dues variables que no tenen res a veure. I això, a la llarga, serà inconstitucional. Perquè l'increment de preu, l'increment de patrimoni que se'n deriva d'un guany patrimonial, ja està gravat. Ja està gravat. I això crec que no s'aguantarà. I segona, a veure, és que ja només faltaria que les administracions públiques, són el fil del que deia el Sergio, recaptéssim sempre el mateix amb independència de com va la situació econòmica de la gent. No? Jo crec que els ajuntaments és l'administració més fàcil de gestionar, perquè la immensa majoria dels ingressos, econòmicament vull dir, són estables, si es basen sobre el padró. Si tens algunes poques figures que sí que oscil·len, les plusvàlues, l'IFIO, les taxes d'obres, però això és molt previsible. Hi ha molta estabilitat als ingressos dels ens locals, això no hi ha d'haver cap problema. L'únic que s'ha de ser una mica rigorós. I quan vols gastar més, doncs preveure increments d'impostos. I al fil del que deies del model, doncs, és senzillament el que s'ha d'oferir a la gent és corresponsabilització. Si es vol més despesa, això s'ha de finançar. I per gastar més hem d'estar disposats a imposar més impostos i la gent ha d'estar d'acord. I això és una mica el que s'ha de posar sobre la taula.
Molt bé. Gràcies, Carles. I Lourdes, molt breument.
Sí, muy brevemente, simplemente que es que a mí me provocan. O sea, yo no hablaría si no me provocaran. Pero romper una lanza a favor del Constitucional, a ver, yo más bien se la lanzaría al Tribunal Constitucional la lanza. No es que se quiera cargar la autonomía de las entidades municipales, se quiere cargar el Estado de las autonomías y a él le gustaría que volviéramos a la España grande, única y a decir libre, pero libre para algunos.
Estás diciendo una gran cantidad de sandeces, Lourdes.
Muchas gracias, Sergio, por el respeto. Está siendo muy franco.
Perdona.
Pero no me deja, Sergio.
Échale la culpa al legislador. Échale la culpa al legislador. No al Tribunal Constitucional.
Lourdes,
el Tribunal Constitucional hace muchos años que no está haciendo la labor que le toca, que no está haciendo la función para la cual fue previsto y que está haciendo política desde un poder no previsto constitucionalmente para eso.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots cinc. Per cert, Francesc, que et vagi molt bé el cross, que tinc entès que el corres, no?, aquest cap de setmana.
Sí, el corre dissabte.
I Gemma, el diumenge, te'n vas a fer pinya o no? Sí, no? Amb els
sí,
gaudacs.
Sí, i tant.
Perfecte. No sé si els altres sí, teniu...
No, jo aniré com a pare, però el Francesc està en forma, el Francesc potser el guanya fins i tot.
Sí, molt bé. Ho destacarem, si ve així. Moltíssimes gràcies a tots cinc, bon cap de setmana, per avançat, i recordeu als oients, com sempre, a les 9 del matí, per la ràdio, 91.5 FM, i en vídeo, a la web de cugat.cat, el Gall del Monestir. Moltes gràcies i fins dimecres que ve. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Adéu.